FMW Ripollet.
I tenim nou convidat aquí a la X, a la plana X de la FMWR, FMW Ripollet. Nou convidat és un home jove, no té encara els 50 anys, li falta poquet, i té un nom i cognoms molt habituals, o coneguts, o populars, molt usats. Es diu Joan Sánchez, i em direu, Joan Sánchez. Potser la nostra audiència no hi cau, però tu tens ara mateix relació amb la televisió, tot i que ets un cinèfil empedreït, i ets docent, ets professor de primària o secundària?
De secundària.
De secundària, en aquest cas. A l'Escola Sant Miquel, una escola pia a Barcelona, i diran, Joan Sánchez. Per conèixer millor el Joan Sánchez, el que han de fer vostès és posar un programa de televisió que surt als migdies, ja entrant a la tarda, a la 2, que es diu Saber i Ganar, amb el seu presentador, des de fa dècades, presentant el programa, el Jordi Hurtado. I per això ens hem decidit a convidar el Joan Sánchez, a que estigui aquí a la FMW Ripollet, per parlar del programa de televisió, però parlar d'altres coses, per exemple, del seu ofici com a docent, i parlar també d'un dels seus grans hobbies, seves grans passions, que és el cinema. Joan, com estàs? Bé.
Bé, molt bé, encantat d'estar aquí amb tu.
Podrem parlar del programa de tele o allò que la clàusula de confidencialitat et permet?
Bueno, podem parlar del que ja sabem més. I sí, i tant, ja porto 5 programes, avui sabem més el 5è, i l'he superat, demà el 6è.
Demà el 6è, per qui ens escolti en posterioritat, perquè també és format podcast, estem parlant, avui és dijous,
i 12 del 12.
12 del 12 del 2024.
Això mateix.
I estem parlant amb el Joan sobre aquest programa. Com se't va acudir a anar a la tele? Vas curar diners i vas dir, mira, no, en trauré un extra?
No, ni molt menys. De fet, jo crec que ningú que es presenta a participar a Saber i Ganar ho fa pels diners. De fet, si t'hi fixes, el presentador mai fa servir la paraula euros, o, bueno, de tant en tant se li escapa, però ell parla de punts.
Punts, sí, correcte.
Els concursants guanyen punts, que després es tradueixen en euros. Però en qualsevol cas, com diu el seu títol, el seu nom, el saber va per davant del guanyar, i jo penso que tothom es presenta una mica, doncs, per posar-se a prova, pel gust de, bueno, d'aprendre, per aprendre, però no és un concurs que sigui famós per donar grans premis, no? Hi ha d'altres concursos que donen premis molt més atractius, molt més suculents. Jo penso que qui es presenta amb aquest concurs, que a més és el veterà en la seva categoria, ho fa més per amor a l'art, no hi ha una altra motivació.
Bé, deies per aprendre, Déu-n'hi-do el que ja sabeu, si us presenteu a aquest concurs.
Sí, bueno, suposo que cada concursant té els seus punts forts. Qui m'hagi vist fins ara sabrà ja que la calculadora, la part numèrica, no és el meu fort.
No és la teva.
Precisament.
Ets de lletres, allò que dius.
De lletres pures, de sempre. Però, en fi, m'ha agradat sempre, doncs, les humanitats en general, la literatura, la música, el cinema, i, bueno, per aquí em defenso prou bé, sí.
I vas decidir un dia presentar-te...
Bueno, de fet, jo soc seguidor del programa des del primer dia, des de l'any 97. Jo estava a la facultat aleshores, i des de l'any 97 que el segueixo. Quan tenia 25 anys, és a dir, fa 25 anys, vaig escriure el programa unes quantes vegades, però mai em van trucar. No. Cosa de la qual me n'alegro, perquè potser no estava preparat com ho estic avui en dia.
O no ho estaves tant com ho pots estar.
Ara tinc més experiència, no? Penso que ara era el moment. També és cert que era una altra època, suposo que hi hauria més gent que escrivia, no? Avui en dia, no ho sé, el cas és que no em van cridar mai, no? I bé, a veure, per explicar-t'ho tot des del principi, bueno, van anar passant els anys, em vaig desvincular una mica del programa, perquè clar, a partir del moment en el qual entro a treballar a l'ensenyament, clar, com que s'emeten uns horaris en els quals, pues,
estàs treballant, vaja.
Doncs vaig deixar de seguir el programa, perquè estem parlant d'una època en la qual encara no existien les plataformes i no podies veure el programa en diferit, no? Però arriba l'any 2020, la pandèmia i estem una pila de dies...
Setmanes, fins i tot.
Setmanes, fins i tot, allà confinats, i em vaig retrobar amb el programa, no? El cas és que, per aquestes mateixes dates, un company meu de feina, que es diu Miguel Ángel Belmonte,
sí,
que havia participat al programa, a Saber i Ganar, l'any 2017, torna a l'escola. Ell i jo havíem coincidit al meu primer curs, al Sant Miquel, el curs 2001-2002, havíem coincidit, i ell va marxar a treballar a la universitat. El meu primer curs va ser el seu darrer curs, però cap al 2020-2021 va tornar a l'escola. I clar, com que jo sabia que ell havia participat a Saber i Ganar i m'agrada molt, doncs de seguida el nostre tema de conversa era Saber i Ganar. No?
El concurs i el què
clar,
i el com.
Jo li preguntava com li havia anat, que recordava la seva experiència i a més. I el cas és que bueno, va començar a engrescar-me, i per què no et presentes tu també i tal. A tot això, un bon dia a la sala de profes se m'atansa i em diu saps que he participat en un altre concurs de la tele que es diu El Cazador?
Dic, ah, sí, el que fan a la tarda, sí, a TV1 també.
Diu, saps què? He pensat que tu series un bon candidat. Si vols et passo les dades de la productora
i
a veure què tal.
I poses en contacte. Aviam.
Bueno, total, que li vaig fer cas, vaig contactar amb la productora i al cap de dos dies estava fent el càsting per anar al Cazador. Em van seleccionar, vaig gravar el programa el juliol del 2023 i es va emetre al novembre. És a dir que les coses de la vida, el meu primer concurs televisió no va ser Saber i Ganar, com jo volia de sempre, sinó que va ser El Cazador.
Escolta, si hi ha més concursos d'aquest tipus, on gent com tu preparada i podeu participar i lluir-vos, seguiràs inscrivint-te?
No, no, no. Lo del Cazador va ser una cosa anecdòtica. No?
Ja potser que... a través del company, com explicaves.
Sí,
no?
Sí, una mica com un joc sense adonar-me i mira, et trobes fent el càsting i t'agafen i bueno. Va ser una experiència molt xula, la veritat. I home, com que em va anar bé El Cazador i tal, els alumnes, déu-n'hi-do, quan ho van veure, es van posar tan contents.
Profe, no? el profe.
Sí. I vaig pensar, home, doncs ara potser sí que és el moment d'intentar anar a Saber i Ganar, que és el que jo volia de sempre, no? No cal dir que la meva família també de sempre m'han animat a presentar-me al Saber i Ganar, perquè és allò típic, com que jo el mirava, els meus pares es van enganxar també al programa, i clar, allò típic, el mirem, i com que jo anava responent moltes preguntes, la meva mare sempre em deia, i per què no et presentes? Per què no hi vas? Que... Total, que al final, pues, una mica per aclamació popular, em vaig presentar a Saber i Ganar, i aquesta vegada sí, aquesta vegada em van trucar, vaig fer el càsting a l'abril i em van trucar ja per incorporar-me al setembre.
I aquí estàs.
I aquí estic.
Això és la FMWR.
Seguim parlant amb en Joan Sánchez del programa del Saber i Ganar i també de la seva participació al Cazador. Tu no ets una persona que no coneguis els mitjans mínimament, una perquè el teu germà és periodista i ha treballat a la ràdio.
Correcte.
I a més col·labores amb Cerdanyola Ràdio fent el programa de cinema.
Autocine,
o sigui que això del micròfon no és nou per tu.
No, no és nou.
Però què t'ha semblat la televisió per dins?
Molt interessant. Has de pensar que, a més, jo sóc professor de llengua castellana, però també una de les assignatures que imparteixo és comunicació audiovisual a batxillerat. I, per tant, home, com que és una assignatura que ensenyo, el fet d'estar a dins no deixa de ser una experiència encara més enriquidora.
Uh-huh. El Juan Sánchez, perquè aquella gent que tingui relació amb els mitjans o ho conegui una mica... El Joan Sánchez és germà del Patricio Sánchez, que és periodista i ha estat cap de programes a RKOR, amb el qual vaig tenir el plaer de treballar-hi 10 anys, gairebé 11, i ha estat també el director general de Radio, o el cap de programes a Radio Club 25 i també a Europa FM, que és on es va jubilar, perquè el Patricio, afortunadament, ja està jubilat. I veig que portes una jaqueta d'Europa FM. Déu-n'hi-do les aventures radiofòniques que hem tingut amb el teu germà.
O sigui, a Ràdio Ripollet, sobretot.
A Ràdio Ripollet,
en els inicis.
En els inicis.
No? I posteriorment, clar.
Tu també hi venies, a Ràdio Ripollet,
algunes vegades. Tenia 9 o 10 anys, era un nen.
Em confessaves una mica que anava, el Patricio et portava de paquet.
Sí,
de paquet.
I us donava la tabarra, molt sovint. Sí.
A la ràdio, per fer el que el Joan i jo estem fent ara, que és gravar un podcast, o un programa de ràdio, com li vulguis dir, perquè el podcast és ràdio, encara que li apliquin aquest nou terme tan modern i tant del segle XXI, no deixa de ser ràdio. El Joan i jo estem utilitzant simplement dues peanes de micro, dos micròfons i una gravadora Tascam, en aquest cas, i ja està, i això es penja a la plataforma o s'emet per l'emissora de ràdio i ja està. En canvi, la televisió, efectivament, hi ha una quantitat de professionals i de gent al darrere. Per això el mitjà és tan car, en comparació amb la ràdio, per exemple, no? Els mitjans audiovisuals. I treballaries a la ràdio, a la televisió?
Home, a veure, fer de concursant és molt agraït, ens tracten molt bé.
Els càterings.
Sí, i a més, bé, jo he participat en dos programes de la televisió pública, malgrat que estiguin realitzats per productores, no? Però jo no sé si treballar seria igual d'agraït, no ho sé. A més, com que la meva feina de professor és vocacional i estic la mar de content, doncs no ho canviaria per res. Ara, anar-hi de tant en tant com a concursant i com a experiència així excepcional, doncs home, això sí, clar. Treballar no ho sé.
Si va sovint, quan arribis, per exemple, a Sant Cugat, a Televisió Espanyola, a Sant Cugat, home, Juan Sánchez, què tal, com estàs?
Sí,
una altra vegada
sí.
Per aquí.
I tant.
Anava a preguntar-te que com ha anat a saber-hi ganar, però clar, la clàusula no et permet dir com ha funcionat. Jo t'ho he de preguntar, Joan. Tu em respons tot el que tu vulguis o no em respons i quedarem tan amics, eh?
Vull dir que no hi ha problema. Home, jo puc dir-te el que sabem fins ara. No? De moment està anant bé.
Està anant bé.
Vol dir que demà hi torno.
Ens quedem
i demà doncs, ja es veurà si supero el programa o no. Sempre queda... El dubte.
Per això s'ha de veure i viure'l.
I tant.
Veure'l i viure'l. Ens quedem amb això, cosa que t'agraïm. I parlant de treballar a la tele, parlem del treball de veritat, que és el fer de professor de secundària. A l'escola Sant Miquel, que podia ser a la Sant Miquel, com a qualsevol altra concertada o pública. És difícil això de fer de professor? Tan complicat és el segle XXI per la docència?
Complicat penso que no és la paraula, perquè al cap i a la fi aquest és un terme que depèn de la subjectivitat de cadascú, no? Per mi no és difícil, perquè m'agrada, ja he dit que és una feina vocacional. Si t'agrada i tens les dots necessàries, no és complicat. Una altra cosa és que tingués la capacitat d'adaptar-te a uns temps que són molt canviants i el que valia ahir ja no val avui i el que et servia i funcionava fa uns anys, doncs ara potser ja no. I t'has de reinventar. No? Però no deixa de ser un al·licient, jo ho veig com una oportunitat. I és veritat que els adolescents d'avui en dia estan molt empoderats per fer servir una paraula...
Massa, potser...
No sé si massa, el cas és que abans potser era més fàcil controlar una mica, no? Com estan a classe o, no sé, ajudar-los a que es concentressin. Avui en dia tenen una oferta al seu abast i moltes tentacions, no? Que fan pues, que, en fi, te les hagis d'empescar per connectar amb ells, per cridar la seva atenció. Però insisteixo, en això s'ha de veure una oportunitat, un repte.
És, permetem l'expressió, és un error fer-se, i aquí ve l'expressió que m'has de permetre, fer-se el col·leguilla, fer-se el col·lega amb els alumnes.
No pots fer-te el col·lega perquè no ho ets, i això, qualsevol que es dediqui a la docència, ha de tenir-ho molt clar. Una cosa és ser proper. Has de ser proper.
Obert i proper.
Sí, és a dir, que ells et tinguin confiança, perquè t'he de dir que allò que vam conèixer nosaltres antigament, allò del respecte a l'autoritat, l'única autoritat que entenen avui en dia els joves, afortunadament, és l'autoritat moral. I per tant, si no te'ls guanyes, veient que ets una persona propera, una persona en la qual ells poden confiar, doncs no aconseguiràs ensenyar res.
En una classe, com a una família, la democràcia no existeix.
Home, o si existeix, existeix, sí, fins, clar, a, fins a cert
punt. Evidentment,
per
als temes generals que ocupen a tots els alumnes i a tu mateix, sí els discutiu i els parleu, però els fonaments de la relació a la classe de democràcia poc. Relació professor-alumne.
Sí, bueno, hi ha vegades, és cert, que tu has d'imposar el teu criteri perquè tu ets el professor i ells són els alumnes i la relació que s'estableix entre tots dos és asimètrica, ha de ser-ho així. Ara, també has de fer-t'ho venir bé perquè els alumnes no tinguin la percepció que tu ets un tiranillo allà que va una mica a manar sobre ells, no? Perquè la teva funció és ensenyar, al cap i a la fi. I per tant, ja dic que si no és per la banda afectiva, difícilment els alumnes connectaran amb tu, clar.
Ja. I existeix aquells alumnes o nois, noies, que el profe en té mania. El profe en té mania.
Sí, i tant, que n'hi ha que ho diuen, no?
Sí, sí.
Però, en fi, això, aquí ja entrem en les percepcions de cadascú, no?
Clar.
És fàcil dir quan un professor, pues, això, no t'ha posat la nota que tu esperaves, no? De dir, és que em té mania.
Sí,
però en fi, té el seu encant.
Sí, home, jo recordo haver-ho dit alguna vegada.
No, però sí, s'ha de dir que són agraïts els xavals.
Sí? Ja,
sí, són molt agraïts. Jo sento que m'aprecien.
Els has de trobar. Els has de buscar i trobar-los.
Sí, però vull dir que no són... La percepció que jo tinc és que no són gens rancuniosos. Si un dia les rodes de renyar, el dia següent ja no se'n recorden.
Ja. Hi ha una cosa que és el tema que candent en aquesta època, en aquests anys, que és el mòbil, les pantalles, els mòbils. Això us ajuda, us dificulta la feina?
S'han de posar límits, està clar. I per això, doncs, a partir d'aquest curs, als centres doncs, es demana que els alumnes deixin el mòbil. És veritat que es va començar a introduir també els ordinadors portàtils, les tablets, i s'ha vist que potser calia posar una mica de límits. No? Ara, ben emprats, són uns estris molt potents.
Mm-hmm. O sigui, són molt útils.
Són molt útils. Ara, s'ha d'establir quan s'han de fer servir i no caure en el parany de, home, a totes hores fer servir la tablet o a totes hores fer servir
el mòbil
o les pantalles.
I els pares? Us donen problemes, els pares?
No, cap ni un.
Cap ni un, segur?
Seguríssim. No, com a mínim, al centre on jo treballo, ja fa gairebé 24 anys que hi soc allà, des del 2001, al juny farà els 24 anys. No, cap problema. I saps per què? Perquè al cap i a la fi els pares i els professors parlem el mateix idioma.
Uh-huh.
És a dir, convèncer un adolescent és complicat, perquè tenim visions diferents de les coses, no parlem el mateix idioma, no? És això que deies d'emtemania, no? Tu ho vius com exigència, rigor, inculcar uns valors, i l'alumne pot interpretar-ho com cal per fer emtemania. En canvi, els pares i els professors parlem el mateix idioma, i jo, que he estat tutor una pila d'anys, i a més coordinador de primer cicle de l'ESO durant 6 anys, no, jo la relació que he tingut sempre amb els pares ha estat molt satisfactòria.
Però hi ha una qüestió que no sé si és la raó d'aquest enteniment que teniu entre pares i professorat, és que potser els pares parlen el mateix idioma que vosaltres perquè és un centre concertat i els pares tenen un cert nivell, pot ser gent amb carrera, amb estudis, mm-hmm, preparada, que té potser el mateix nivell que puguin tenir els professors, i potser el problema es dona on no hi ha aquest nivell, que és a la
no,
pública.
Jo discrepo.
Si m'equivoco, m'ho dius, vull dir, cap problema.
No, jo discrepo d'això que dius, simplement. I et dic perquè he tingut ocasió molt... Bé, de fet, jo vaig estudiar a la pública, aquí a Ripollet. No?
Per curiositat, on vas estudiar?
Aquí a Ripollet, al Lluís Companys.
Al Lluís Companys.
Sí, del qual guardo molt bons records.
I a primària?
Al Tiana.
Al Tiana, que és per allà al barri.
Al meu barri, sí. i guardo molt bons records, no? Penso que vaig tenir una generació de professors molt, molt bons, els Lluís Companys, boníssims, que van marcar la meva vocació i la meva trajectòria posterior. Com l'Esteban Rodríguez, que sempre m'agrada recordar-lo, el meu professor de literatura.
És que és la teva branca, sí, el que a tu t'apassiona.
Sí, i tant. No hagués descobert mai la meva vocació si no hagués estat per ell, no? O la Pepita de Mestres, que en Pau descansi, que era la meva professora de grec, guardo molt bon record d'ella, o del Manuel Pérez, també desaparegut, dissortadament, el professor d'Història. Però no, el que et deia, he tingut ocasió molt sovint de coincidir amb col·legues de professió de la pública. Jo vaig estudiar molts anys a l'Escola Oficial d'Idiomes i allà, com que els grups moltes vegades es feien especials per professors, no? Els grups d'anglès o de francès, molts dels meus companys treballaven a la pública. I no em deien que tinguessin més problemes que jo amb les famílies. No. Vull dir. No, jo penso que sigui el centre que sigui i si estigui a l'àrea que sigui, jo penso que en general els pares, per ser adults, entenen perfectament la professió del mestre. No. I home, clar que hi pot haver desentesos de tant en tant, però en línies generals jo estic molt satisfet.
Parlaves ara...
De fet, perdona, una de les coses que més m'ha agradat quan m'ha tocat, encara soc tutor avui en dia d'un grup de primer de batxillerat, una de les coses que més m'agrada de la tutoria, o quan he estat coordinador, és el tracte amb les famílies, justament. Una de les coses més agraïdes, perquè convèncer un adolescent costa i has de picar ferro molt sovint. En canvi, posar-te d'acord amb una família és ben fàcil.
Parlaves, deia... de l'escola d'idiomes, has estudiat.
Sí.
Quants idiomes parles, a part de castellà i català?
Francès i anglès.
Quatre llengües.
Sí, i a més, cada dia faig classe en els quatre idiomes.
O sigui, dones classe en anglès i en francès,
sí,
a part de castellà i català.
Sí, perquè dues assignatures optatives que faig a l'escola, History of Cinema i Mythology, són en anglès.
Són en anglès.
I després en català faig cultura clàssica, tercer d'ESO, o comunicació audiovisual a primer de batxillerat, i després sóc el professor de llengua castellana i literatura, per tant.
Ja. Hi ha alumnat o pares que pensarien que amb lo fàcil que seria donar les classes en català i en castellà, ho fas en anglès i en francès i no posen cap objecció, no els hi resulta feixuc haver d'ara... M'agrada l'assignatura, però en anglès o tal, i em costa més.
En el cas de francès, que abans m'ho he deixat, sóc el professor de francès de l'escola també, per tant aquí no hi ha... Les classes de francès són en francès.
Sí.
A les assignatures no lingüístiques, com History of Cinema o Mythology, bé, el fet que siguin en anglès jo no crec que suposi un entrebanc, al contrari, és enriquidor.
Très bien. Bien. Deixem una mica la docència, perquè ens queda ja poc temps. Deixem la docència, que crec que ja ens has explicat prou coses, i parlem de cinema, d'aquesta la teva passió.
Sí.
El cinema, cinema clàssic, cinema modern, contemporani, t'agrada tot?
M'agrada tot.
Tot.
Sí. Com diu un amic meu, cinèfil, nosaltres toquem tots els pals, com en el flamenco.
Com el flamenco.
És a dir, ens interessa tot. O sigui, quan ets cinèfil, t'agrada tot. Evidentment, puc tenir un sentiment especial pel cinema clàssic perquè jo em vaig iniciar mirant els programes del Garci a Televisió Espanyola i, home, ja passaven sobretot cinema clàssic, no? I quan vaig començar a anar a la Filmoteca, doncs, sobretot el que mirava era cinema clàssic, però després, de mica en mica, doncs, et vas interessant una mica per tot i, al final, doncs, una persona cinèfila veu de tot.
Què li passaria, per enllaçar-ho amb allò de la docència, què passaria si a uns alumnes teus li poses un clàssic de Truffaut en blanc i negre...
És que ho faig.
Vale, ja està. Ja no dic res més.
A Història del Cinema ho fem, i a Comunicació Audiovisual també. I, a més, de tant en tant, organitzem sessions de Cinefòrum. Sí, una de les que van passar és un Trifó, justament, el Pequeño Salvaje, la meva pel·lícula predilecta de tots els temps.
Gran pel·lícula.
Grandíssima.
Es veu l'evolució, troben un nen salvatge i en Trifó, precisament, que el protagonitza la pel·lícula, si no m'equivoco, fa de professor i intenta alliçonar aquell petit salvatge. No recordo el final, com acabava?
Bueno, el final acaba que el nen s'havia escapat, però torna al cap d'uns dies... I, bueno, se suposa que recomença la tasca docent, no, de Itard, que és el professor amb el nen, que va així, al final una mica obert, no? Però és curiós perquè, fixa't, i això ho explicava ara fa uns dies a l'Autocine, al nostre programa de Cerdanyola Ràdio, aquesta és la primera pel·lícula que jo vaig veure a la meva vida.
O que tens consciència
la primera,
de veure,
sí.
Atentament, o sigui, vaig a veure aquesta.
Sí, no, la primera que jo recordo, devia tenir 4 o 5 anys.
Ah, sí?
La van passar per televisió.
Déu-n'hi-do.
La van passar per televisió, i jo recordo això, que a casa meva em deien, no, mira, un nen com tu.
Com
no?
De... salvatge!
En una edat en la qual no diferencies gaire la ficció de la realitat. Ja. I jo em vaig quedar mirant allò. I sí, diria, és el record més antic que tinc d'haver vist una pel·lícula. I el que són les coses, és una pel·lícula que parla de la docència i fixa't, al cap dels anys he acabat sent cinèfil i professor, és a dir que no sé si em va marcar d'alguna manera la pel·lícula, però...
Anava a preguntar-te també sobre el cinema i els teus amics cinèfils. Hi ha una amiga de la FMW Ripollet que és la Joana Raja, que és crítica de cinema, ha treballat 35 anys, crec, a la Filmoteca de la Generalitat, i amb la que tens una relació cinèfila, sí. I amb la que parles a vegades sovint de... Com podeu estar tan bojos pel cinema? Perdona'm.
Bé, no ho sé, ja dic que potser hi ha una predisposició en el meu cas, no? No sé, jo era un nen que mirava molt la tele i entre les moltes coses que mirava la tele doncs hi havia pel·lícules, no? I després doncs, la trajectòria de cadascú, no sé, jo vaig entrar pel món de la literatura, vaig estudiar filologia i vulguis que no, si t'agrada la literatura acabes en el cinema d'una manera o d'una altra, no? I després, doncs, com ens pot agradar tant? Pues no sé, hi deu haver aquí algun tema addictiu, no?
És com una droga, això.
És com una droga, no? De la qual, pues mira, com a mínim és una droga enriquidora. No?
No sé si coincidiràs amb la Joana, però ella és una fan irreductible del musical.
Sí.
I en canvi, a tu també et deu agradar, sí. Però vaja, no tant. Potser.
No tant, però vaja, no tant perquè no m'hi he ficat encara, vull dir, no descartis que el dia de demà em doni per mirar musicals i anar a Londres
i veure
un fotiment en un cap de setmana. Sí, sí,
però dic musicals de cinema, jo parlo de cinema, d'altra cosa és el musical al teatre.
Però vaja, si t'agrada el cinema musical, t'agrada veure'l en teatre, no? En qualsevol cas, el que sí que tinc claríssim és que és potser el gènere més complet i el més difícil de filmar. Ah. Molt difícil filmar. Té molt de mèrit, no? Els musicals de Stanley Donen o amb Jim Kelly, no? Són pel·lícules de molt de mèrit que eren molt, molt difícils de filmar.
O els musicals on hi participava Fred Astaire, Ginger Rogers, en blanc i negre, on la tecnologia no permetia tantes coses ni tanta virgueria.
Sí, era totalment artesanal i allò havia de sortir d'una tacada, no? Quan feien aquells números tan llargs.
Anava a preguntar-te per la teva pel·lícula preferida, però ja m'has dit que era la pel·lícula
de
Truffaut.
Tinc dues respostes
amb
aquesta pregunta, no? Perquè com que la gent que em coneix sap que sóc cinèfil, no? Però tard o d'hora em fan la pregunta de quina és la meva pel·lícula preferida. I mira, subjectivament, la meva pel·lícula preferida, ja ho he dit, és El Pequeño Salvaje. Ara, objectivament, la meva pel·lícula preferida, i jo penso que és el cim de la història del cinema, és 2001 de Kubrick.
Kubrick, hombre, ah. Sant Kubrick.
I tant.
Sant Stanley Kubrick.
Sí.
Senderos de Glòria, Espartaco...
Totes elles són boníssimes, però 2001 especialment, perquè jo penso que és el triomf de la imatge. És una pel·lícula de gairebé 3 hores, en la qual només parlen 20 minuts. Ah. I es diu tot amb imatges. Per tant, això és un gran mèrit, és un gran encert i és una pel·lícula que, a més... Bé, no és una pel·lícula, és la pel·lícula.
És la gran pel·lícula.
I a més, aborda els tres grans temes de la història de la humanitat, que són qui som, d'on venim i cap a on anem. Per tant,
existencialisme total i absolut.
I se'n surt prou bé.
Stanley Kubrick ha tocat diferents gèneres.
I tant.
Era el seu objectiu, fer una miqueta de tot.
Una mica de tot,
dir
sí.
La seva... amb diferents gèneres, sí. Bèl·lica, no dic bèl·lica, sinó antibèl·lica, sí. Els Senderos de Glòria...
I la jaqueta metàl·lica...
Sí, The Full Metal Jacket, una pel·lícula feta a Londres. Era Àsia, deien que un dels països asiàtics, allà al Vietnam, la guerra al Vietnam... I resulta que està feta a les afores de Londres.
I tant.
Que enredadors que són els del cinema.
Sí, però de fet és el mèrit, no? És la màgia del cinema, és fer creure a l'espectador una mentida. Ara és una mentida, però la mateixa literatura no deixa de ser una mentida. I tu te la creus, perquè si està ben explicada i ben construïda, doncs déu-n'hi-do, doncs, ja dic que és un gran mèrit.
I ja per anar acabant, Joan, hem parlat de cinema clàssic, hem parlat de Kubrick, de Truffaut, de Stanley Donen, de Ginger Rogers, Fred Astaire, el cinema en blanc i negre, però i ara, i el cinema del 2024? O el d'aquest nou mil·lenni, per no acotar-ho al 2024?
Pues molt interessant, també. Així, en el panorama internacional hi ha grans directors, però també aquí, a casa nostra. Jo tinc una dèria especial pels Trueba, per exemple, que em cauen molt simpàtics, i dels tres Trueba...
Els dos germans o només el que...
Els tres Trueba, que són... Tres. Sí, el Fernando i el David, que són germans, però el Jonás, que és el meu preferit, és el fill del Fernando Trueba. Jonás Trueba, penso que és el director més interessant que hi ha avui en dia a Espanya.
Tota una saga.
Sí. Sí, sí, i tots bons.
I tots bons. Ara el David Trueba escoltava a la ràdio que ara està ficant-se en el teatre.
Ahà.
Que vol trobar aquest... Sí. Experimentar o ficar-se en el teatre per trobar una altra manera, una altra forma diferent d'explicar històries.
Sí. No? De fet, abans de l'estiu, em sembla, ja va fer algun muntatge a Madrid.
I ara el porta a Barcelona. Ara voldria treballar-ho a Barcelona. Joan, vols afegir més a la pel·lícula que ens hem muntat aquesta tarda?
Bé, no sé, hi ha moltes més coses que m'interessen, sí. A banda del cinema. Jo sóc molt, també, molt melòman, m'agrada molt la música, que de fet va ser la meva primera passió. Després vindria la literatura i per últim el cinema. El cinema està...
Música clàssica?
No, música de tot tipus, sóc molt rockero jo.
Sí?
Sí.
Rock sinfònic?
Totalment.
Això, la culpa d'això té el teu germà?
Sí, segurament.
Veus? Supertramps,
Pink Floyd,
etcètera.
Kim Crimson.
I tal. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do la influència del germà gran.
Pues sí, és notable, sí. És notable.
Joan, he d'agrair-te expressament que hagis acudit a aquesta cita, a aquesta entrevista, avui dijous 12 del 12 del 24, perquè la tarda d'avui ha estat horrible, plovent tota l'estona, llamps i trons. Tu vius a Can Tiana i has vingut al centre de Ripollet per atendre aquesta entrevista. T'ho agraeixo especialment.
Ho he fet amb molt de gust, perquè tot el que sigui parlar de cinema, pues és una cosa que m'atreu. Doncs... O sigui que et dono les gràcies, Joan, a tu per l'oportunitat.
Joan, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
FMW Ripollet.